camins i pistes de pràcticament tot el territori provincial, després d'haver aconseguit donar resposta a totes les peticions realitzades pels ajuntaments el passat any. El diputat provincial del Medi Natural, Antonio Cases, ha explicat que la gran acceptació que té per part dels ajuntaments aquest programa de la Diputació fa que estiguen en pràcticament tots els pobles de la província actuant en millorar les pistes i camins. En aquest sentit, el diputat ha assegurat que amb tots aquests anys que es porta actuant des de fa 6 exercicis, es nota una notable milloria en l'estat general de camins i pistes dels pobles. S'ha detectat com les necessitats dels pobles han anat canviant, amb el qual la tipologia dels treballs també ha anat variant i, segons dia, ens adaptem a les necessitats dels nostres pobles.
Cal assenyalar que els treballs d'aquest pla es mantenen pràcticament durant tot l'any i els tècnics de la Diputació estan agilitzant els processos administratius amb tal de començar els treballs d'enguany el més prompte possible. Treballem, diu Cases, en llocs molt sensibles, en moltes ocasions en zones d'elevat valor ecològic, amb la qual cosa tan important són les tasques que es duen a terme per a garantir l'accés a aquestes zones, millorant les pistes com l'atenció a totes i cadascuna de les indicacions que es realitzen per a evitar qualsevol incendi. I parlem ara de Reciplaça, que informa de la seva activitat als grups municipals de la seva àrea d'actuació.
L'empresa pública de reciclat i tractament de residus de la Plana, Reciplaça, ha reunit a Borriana, després de celebrar el Consell d'Administració, als grups municipals dels ajuntaments la seva àrea d'actuació, que afecta 46 municipis de la zona centre de la província de Castelló. La presidenta de Reciplaça i vicealcaldessa de Castelló, Ali Brancal, ha explicat als representants municipals dades d'interès sobre l'empresa pública de gestió de residus, com per exemple que Reciplaça atén a aproximadament 350.000 persones, que suposen un 65% de la província i que generen una quantitat que ronda els 400.000 quilograms de residus diaris. Estem reforçant molt les campanyes de conscienciació per a reduir aquestes xifres de residus i que el que arriba a la planta de tractament siga allò que ha d'arribar, perquè tenim l'objectiu de disminuir els costos econòmics i ecològics del tractament de la borsa, explicava Ali Brancal.
Així mateix, la presidenta de Reciplaça ha conclòs la reunió anunciant els diferents projectes que té l'entitat en marxa, com els mediambientals de cada municipi soci, la col·laboració amb el Cefire i Tots Units, o les visites a la planta que durant 2017 van dur a terme vora 500 persones. I parlem ara de cultura. Bumburi estarà a les festes de Sant Pere del Grau de Castelló.
El Grau de Castelló serà el escenari del segon certamen del BP Sant Pere Music Contest, un esdeveniment que convertirà la localitat marítima en l'epicentre musical de la província durant els dies 28, 29 i 30 de juny, que finalitzarà amb el concert estel·lar de gran format de l'artista Bumburi, en un recinte habilitat per a l'ocasió amb un aforament de més de 6.000 persones. La presentació de l'esdeveniment s'ha realitzat en l'Ajuntament de Castelló, amb la presència del tinent d'alcaldia del Grau, Rafa Simó, la regidora de festes, Sara Usó, el president de l'autoritat portuària, Francisco Toledo, el director de relacions externes de BP, Juan Carlos Navarro, i el representant de l'empresa promotora, Héctor Olaria. En el concert, Bumburi presentarà el seu nou disc, en la única data en la província, i serà un dels grans atractius en aquest tipus de concerts de gran format, junt amb els grans festivals.
Actualment, Bumburi ha emprès una gira nacional amb presència en grans esdeveniments musicals, com a cap de cartell, a més de concerts en grans capitals nacionals. El concert, que tindrà lloc a Castelló el dia 30 de juny, comptarà amb entrades més econòmiques que les de tota la resta de la gira. El concurs començarà a les 8:30 amb la participació dels finalistes per a donar pas a l'actuació estel·lar de Bumburi, que arrencarà a les 10:30 de la nit. I ens traslladem cap a Onda. Comença la primera fase de les obres del Museu del Taulell Manolo Safont.
En aquesta primera intervenció es crearà el denominat Túnel del Temps, que mostrarà l'evolució de la ceràmica arquitectònica. Aquest túnel oferirà una introducció animada al món dels taulells a través d'imatges i mitjans audiovisuals. Així mateix explicarà el naixement de la ceràmica i la seva evolució a partir de les seves principals fites. Quant a la producció ceràmica arquitectònica, des de l'antiguitat fins a les últimes tendències del segle XXI, destacant la seva importància a Onda i voltants. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha visitat les obres amb la regidora d'Urbanitat Urbanisme, Marta Piquer, la regidora de Museus, Encarna Ribes, i el director del Museu del Taulell, Vicent Destall. L'actuació, que serà finançada totalment per la Generalitat Valenciana, compta amb un pressupost de 49.620 euros i ha sigut adjudicada a l'empresa hondera Arimca. Tal com ha explicat l'alcalde, d'aquesta forma l'equip de govern compleix amb dos dels seus objectius. D'una banda, aquest ambiciós projecte suposarà la dignificació del museu. Posarà en valor una important col·lecció amb la qual s'aconseguirà atraure a més visitants.
D'altra banda, s'ha tingut en compte una empresa d'Onda per a dur a terme aquesta actuació de manera que s'aconseguís generar noves oportunitats perquè reactivi l'economia local i el mercat laboral, argumenten. Durant els últims dies s'estan duent a terme actuacions a la rampa d'entrada d'aquest túnel del temps que comptarà amb 36 metres de llarg i una alçada que va dels 3,36 als 3,85 metres. El sostre de la zona més alta tindrà una estructura de volta de mig punt. També s'instal·larà il·luminació LED amb mecanisme d'intermitència programat, diversa rotulació de comunicació i suports audiovisuals. I ens quedem ara a la veïna Les Alqueries. La primera ruta del comerç de Les Alqueries se celebrarà durant tot el mes de febrer.
L'Ajuntament de Les Alqueries ha organitzat la primera ruta del comerç de Les Alqueries, que es celebrarà durant tot el febrer. Durant aquest període de temps, 30 establiments de la localitat oferiran dues ofertes cadascun relacionades amb la seva activitat comercial o professional. Els clients que consumisquen almenys 4 de les ofertes i segellen la targeta de participació accediran al sorteig dels 10 vals de compra. A més, es donarà als participants una borsa de la ruta amb un missatge en contra de la violència de gènere junt amb el catàleg. La regidora de Comerç, Lorena Maure, afirma que des de l'Ajuntament plantegen aquesta campanya perquè volen promocionar i dinamitzar el comerç local enfront les grans superfícies, afavorint la imatge de qualitat i proximitat en l'atenció prestada. I afits que aquesta ruta del comerç té un funcionament molt similar al de la ruta de la tapa. Totes les ofertes estan disponibles en un catàleg que estarà en els establiments participants i en la web de l'Ajuntament. Dins del catàleg estarà la targeta de participació per als clients que vulguin participar en el sorteig dels 10 vals de compra que es realitzarà al finalitzar la ruta. El total dels premis ascendeix a 500 euros i es sortejaran dos vals de 100, 4 de 50 i 4 de 25.
El funcionament serà el següent. Cada vegada que es consumisca una de les ofertes s'haurà de requerir a l'establiment o professional que segelli la targeta de participació i emplenar-la amb les dades del contacte del participant. Una vegada arreplegats els 4 segells necessaris, aquests han d'estar depositats a les urnes disponibles en els establiments i les professionals o els professionals col·laboradors. Una mateixa persona podrà participar en quantes targetes de participació considere. I ens quedem ja a la localitat. Ciutadans per Vila-real demana intensificar les mesures per a tallar l'atur als majors de 45 anys al municipi.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha demanat intensificar les mesures destinades a tallar l'atur en els majors de 45 anys en el municipi. Al tancament de 2017, del 50% dels aturats de Vila-real eren majors de 45, sent en la seva majoria dones, segons les dades facilitades per l'Observatori del Mercat Municipal en el seu informe de conjuntura laboral, segons informava el regidor. Així, el portaveu ha destacat que de 3.427 aturats a Vila-real, 1.713 formen part d'aquest segment social, el que acaba donant la raó a Ciutadans, quan des del principi de legislatura insistien en la necessitat d'engegar iniciatives per a fomentar l'ocupació d'aquest col·lectiu. Segons afirma Vicent, el bipartit va rebutjar la proposta de Ciutadans en setembre de 2015 per a dur a terme un programa d'orientació professional personalitzat que ajudarà els desocupats majors de 45 anys a reenganxar-se al mercat laboral i millorar la seva empleabilitat, ha lamentat l'edil.
Vicent ha comentat que sembla ser que l'executiu segueix sense adonar-se que aquest grup social no només és el més abundant, sinó el que més dificultats té, ja que per l'evolució demogràfica no va parar de créixer. En definitiva, per a Vicent, hi ha vida més enllà dels emprenedors i la gent jove, encara que al bipartit li seguisca costant adonar-se.
I continuem parlant de desocupació, perquè també ha sigut el partit de l'oposició, el Partit Popular, Alejo Fondemora, concretament, el que ha analitzat les estadístiques de desocupació en Vila-real i ha demanat a l'equip de govern solucions. Escoltem al regidor del PP.
Desde diciembre de 2011 hasta hoy, gracias a las medidas que ha adoptado el gobierno del Partido Popular en Madrid, el desempleo en Vila-real se ha reducido de las 5.491 personas en que las dejó Zapatero a las 3.427 que hay en la actualidad. Más de 2.000 villarrealenses han podido encontrar un empleo con la mejora en la calidad y en la dignidad de vida de que eso supone. La verdad es que todo puede mejorarse, pero hay que recordar de dónde venimos para saber hasta dónde podemos alcanzar y poder seguir mejorando. A pesar de conocer estos datos del desempleo, tanto el PSOE a nivel nacional como el PSOE local han tratado de revertir la reforma laboral y todas las medidas que han hecho posible este aumento de contratación. Es una constante que cada cierto tiempo el Partido Socialista o Compromís plantean una moción al Pleno del Ayuntamiento de Villarreal pidiendo que se derogue la reforma laboral, que se deroguen las propuestas que se han hecho que han conseguido la reducción de empleo. En Villarreal queda mucho que hacer en creación de empleo, muchas políticas que adoptar. Hay que incrementar los esfuerzos y centrarlos en las personas y en los sectores que más lo necesitan. Y desde el Partido Popular de Villarreal seguiremos reclamando a Benlloc que menos anuncios y menos publicidad y más trabajar para los demás y los que lo necesitan.
Canviem d'assumpte, parlem ara de Villarreal, perquè impulsa nous tallers amb nutricionistes als centres de salut per a fomentar hàbits de vida saludables.
Els centres de salut de Villarreal comptaran en febrer i març amb noves sessions formatives impartides per professionals en dietètica i nutrició. El programa Educa Alimentant, amb el suport de la Regidoria de Sanitat, preveu la realització d'un taller d'alimentació infantil i un altre de sobrepès i obesitat escolar. Fa menys d'un any que es va engegar aquestes sessions juntament amb el Departament de Salut de la Plana i de moment han sigut un èxit, ja que els centres de salut estan agraint la presència de professionals de la nutrició que ofereixen periòdicament xerrades molt útils per a professionals i per a pacients que presenten malalties cròniques, tal com explicava la regidora de Sanitat, Sílvia Gómez. Al febrer es realitzarà un taller d'alimentació infantil per a xiquets de 0 a 6 anys, en 4 sessions, el 22 de febrer a les 9 i quart al Centre del Pilar, 11 i mitja a Carinyena, el 28 de febrer a les 3 i mitja a Carinyena i a les 6 i mitja a la Bòbila.
Al març el taller serà sobre sobrepès i obesitat escolar de 6 anys a l'adolescència i es realitzarà el 15 a les 9 i quart a Carinyena i a les 12 al Pilar. I el dia 20 serà a les 3 i mitja al Centre de Salut Carinyena i a la mateixa hora a la Bòbila. L'activitat està pensada a pacients i per a participar la inscripció es pot realitzar a qualsevol dels centres de salut de la ciutat.
I en un altre ordre de coses, avui s'ha realitzat el traspàs de la presidència del Consorci del Riu Millars. L'alcalde de Villarreal, José Benlloc, li ha passat el testic a l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.
El consorci tindrà que continuar treballant sempre per a donar a conèixer el màxim possible l'entorn, no mai estarà lo suficientment conegut, tindrà que continuar protegint-lo de qui vulgui agredir-lo, tindrà que continuar millorant-lo, i és el que anem a fer, tindrà que continuar compatibilitzant la gestió dels recursos de l'aula, de les possibilitats d'oci, del deport i de lo que ens oferisca en el pla de gestió de recursos que se va aprovar en el seu moment, l'espai en els seus valors i la seva biodiversitat, i a veure si jo crec que també és un repte interessant continuem obrint la gestió del mateix i la col·laboració de la participació ciutadana i de la ciutadania en el mateix espai, no? Ho hem fet a través de jornades, de tallers, però crec que també tenim ahí un repte d'impulsar un poquet més tot aquest tema d'apertura. En esta legislatura d'estos dos anys hem tingut l'honor i continuaran d'incorporar els regants, però seria molt important també que pogueren haver entitats en les que col·laborarem un poquet més assiduament per a estar en contacte directe en aquesta qüestió.
Així mateix, a banda d'aquests objectius i aquests reptes que marcava l'alcalde Benlloc, també considera que s'ha de ficar solució a una problemàtica en el caudal ecològic.
Que el riu mai es quedara sense aigua, perquè evidentment si ara és un tresor doncs podria ser el triple i per a tots és un objectiu de futur, de present, i en aquest sentit doncs, també vull agrair i sé que estem treballant tots junts perquè no té una solució fàcil, requeriria, i és el que n'hi ha que treballar, de també algun tipus d'obres hidràuliques de la mà de l'home, de la enginyeria, per a poder en alguns punts concrets del riu parar l'auia per a que no se perga, per a que no s'entenguen tots, no? Per tant, no és un tema senzill, els propis regants estan fent estudis, nosaltres es van comprometre, i ara és una qüestió que també li traslada a la presidenta nova que entra, a Maria José, de poder col·laborar amb la universitat i fer algun tipus d'estudi també per a desenvolupar tot això. I bueno, pues jo crec que este el situaria com el gran repte que tenim per davant a partir d'ara, no?
Fiquem el punt i final a aquest repàs per l'actualitat política provincial i local quan arribem a la 1:20. Fem una pausa i de seguida més convidats.
Abonament de les xarxes escèniques de Vila-real. Als mesos de febrer i març, vine a gaudir del millor teatre a l'Auditori de Vila-real. 10 de febrer, Pels Pels. 24 de febrer, Crimen i Telón. 3 de març, de Suquei a Naima. 17 de març, de Las Más Bellas, Las Más Bellotas. Preu de l'abonament, 35 euros. Renovacions a l'Auditori Municipal entre el 22 i 31 de gener. Noves inscripcions a partir de l'1 de febrer. No t'ho pots perdre. Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real. Vila-real avanza.
¿Cómo? ¿Has perdido tus contactos, imágenes y archivos? No te preocupes, KMI Data Recuperación de Datos te ofrece presupuesto gratuito sin costes. En Vila-real, PC Service, calle Ermita número 170 y API Informática, calle Nuestra Señora de la Consolación número 2 o visita www.kmidata.es.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem. Moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten. Y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Vila-real. O encuéntranos en www.canem.es.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión?
¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Más información en www.pasteleriaesther.com.
Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
Caduca el carnet y no sé dónde renovarlo.
Pues no lo dudes, en Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Vila-real te lo renuevan al instante, sin cita previa, sin fotos, ni colas o esperas. Ah, y te entregan de inmediato uno provisional.
Más información en reconocimientosmedicosvilareal.com. Visítanos en calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32.
¿Te acuerdas cuando ganamos aquella final en el 93?
¿Cómo olvidarlo?
¿Que marqué por toda la escuadra?
¿No marco, Javi?
Ojalá todo se repitiese como nos gustaría. Por eso ahora en Come y Bebe de Domino's Pizza puedes repetir toda la pizza y bebida que quieras por solo 7,25 euros. Y por solo 2 euros más, hazlo premium. Acércate a Avenida Italia 58 de Vila-real.
¡Domino's Pizza!
¿Te agrada? ¿Qué es eso? L'últim que m'he comprat a Vilatenda és que ara tenen descomptes molt bons. Visita la web i veuràs. Ok, ara ho mire. Era vilatenda.com, no? M'ho duran a casa avui? Sí, per cert, amb la teua compra ajudes a una causa solidària.
Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
Para ti, porque sí, en Óptica Joyería Nuria, ahora también tus regalos de comunión con descuentos hasta final de existencias. Te esperamos en calle Pere Tercer 29 de Vila-real. Tus mejores regalos están en nuestras mejores marcas.
Ortopedia Vilanova Llopico. Profesionales de Vila-real de toda la vida, desde 1942. Ortopedia Vilanova Llopico. Els trobaràs al carrer Santa Anna 3 de Vila-real.
Una 23, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. En aquest cas, espai de tradicions, que ens apropa una de les activitats que es durà a terme a la localitat aquest divendres, en concret dins del cicle Conferències Blanques a la UNED. Es parlarà dels 500 anys que es van complir en 2017 d'aquesta reforma protestant. I tenim amb nosaltres el regidor de l'àrea, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
que també serà un dels ponents en aquesta sessió de divendres, junt a Carot Rovira, que el tindrem després, en parla també ja aquest matí, i regidora avui ve acompanyat també per una persona que sap molt del protestantisme, en aquest cas, com és el pastor Paco del Centre Cristià. Molt bon dia, Paco.
Hola, molt bon dia.
Doncs anem a parlar, després ho farem amb Carot Rovira una miqueta més en global, no? També com a expert d'aquesta matèria, però sí que 500 anys que es complissin des que Luter va impulsar aquesta reforma que ha deixat una empremta molt gran que continua avui dia, no? I diuen que sense això Europa no es podria entendre a hores d'ara.
Sí, el 31 d'octubre de l'any 1517 Martí Luter va penjar les 95 tesis per a la seva discussió a la porta del castell de Wittenberg, i a partir d'ahir entenem que va començar una nova etapa de la història d'Europa, una nova etapa que implica també un trencament. Vull dir, Luther fa front a la màxima autoritat que hi havia en aquell temps. Uh-huh. Fixeu-vos que els papes en aquell temps no eren com ara, no era com Francisco, que anava a donar un missatge de pau, sinó que tenim l'estela dels nostres valencianíssims Borja, que ja coneixeu, i que feien autèntiques barbaritats, no? Uh-huh. Tots hem vist la pel·lícula, segurament. I això, Martí Luther enceta una nova manera d'entendre el cristianisme, i per això pensem que cal posar això en valor, perquè pràcticament contemporàniament a la reforma alemanya, així a Vila-real, ja hi havia protestants, i crec que és molt poc conegut este fet, i això és el que posarem en valor aquest divendres a la conferència, però crec que també és bo que els ciutadans de Vila-real ho coneguen. És una tradició, jo com a regidor de tradicions ho dic, que té la seva història hacia el poble.
Que no ho tenien gens fàcil, no? En els segles passats, els que no eren catòlics, no? Que no eren cristians catòlics.
Exacte, bàsicament la història del protestantisme o la reforma, sí, és la història de la persecució al protestantisme. Per què? Perquè Espanya es caracteritza per ser el país que encapçala allò que coneixem com la contrarreforma, no? Roma demana ajuda a una gran potència mundial al moment, al segle XVI, com és Espanya, i ells espiritualment agafen aquest testimoni. Per tant, bàsicament, els testimonis que trobem a Vila-real són de perseguits per ser protestants. El primer cas és Francisco Juan Mas, que va néixer l'any 22, i ell, més que reformat, és acusat d'erasmista, perquè sabeu que Erasme de Rotterdam, que dona nom també a les així conegudes beques Erasmus, a banda de ser un europeista dels més importants que hi ha hagut, era traductor, per això jo participo també en aquesta conferència en qualitat de professor de traducció, perquè una de les coses que fa Martí Luther precisament és traduir la Bíblia a l'idioma alemany, és a dir, a un idioma que pogueren entendre totes les persones. Fins aleshores estava només en grec i llatí, i eren els retors, els capellans, els únics
que tenien accés.
A través de Francisco Juan Mas el que arriben és moltes traduccions, de fet sembla ser que era una de les seues dedicacions, i en un moment donat la Inquisició el perseguís, i ell per prudència doncs deixa de fer res. Després està Juan Ginesta, que apareix el testimoni a l'any 1579, és acusat de luteranisme, i bàsicament que fa amb ell? El condemnen a 100 fuetades pels carrers de València, el desterren i el condemnen a galeres. Per què? Doncs l'acusen d'haver-se comunicat amb luterans francesos. És una miqueta estrany, perquè realment el que va vindre així és més el calvinisme. Després a la conferència parlarem d'aquestes corrents del protestantisme que són. Finalment destacaria el cas de Juan Mell, també moliner d'ací del Molí Roqueta de Vila-real. Coneixem el cas del 1570, també acusat de luteranisme. Bàsicament el que l'acusaven era de tindre llibres o una traducció del Nou Testament i un llibret que s'havia imprès a Ginebra, que és la ciutat per excel·lència de Calvino, un dels reformadors, i per tant l'acusen també d'heretgia. Finalment, Felipe Buxardí, que va néixer a Bruixes, a Flandes, i que es va vindre a Vila-real i va ser, més tardà, el 1717, que el condemnen per proposicions herètiques, escandaloses, injurioses al Sant Ofici, cita literalment. I estava qualificat com a ser sospitós de pertànyer a la secta de Calvino. Per tant, ací a Vila-real tenim una tradició del protestantisme, però, com he dit, bàsicament és una tradició de persecució al protestantisme. Uh-huh. A hores d'ara, ja sigui que els tenim, vull dir, poden exercir el seu culte i les seues conviccions amb una certa llibertat, no? Però no era així els primers segles. Ara, posar en valor que existien.
Uh-huh. Paco, com ens comenta el regidor, la situació, per sort, ha canviat moltíssim i també durant, no sabem o des de quan, no, va començar aquest canvi de cara a agafar, no, de bon grau també el protestantisme.
Bueno, òbviament van experimentar una llibertat més evident quan se va acabar la dictadura, i bueno, pues també se van arribar a firmar els acords en les quatre religions fonamentals que n'hi ha així a l'estat espanyol, que va ser a partir de l'any 1992. Però bueno, tenim encara pues una miqueta de persecució, per així dir o no, encara que siga cultural, de tradició, que tot el que està s'enís fora de l'Església Catòlica, pues és per lo menos molt estrany, no, molt raro, i bueno. Uh-huh. Així és com estem.
Perquè tot i que després també ens ho explicaran de forma aixina, sí, tres generals, quines són les diferències entre catòlic i protestant?
Bueno, bàsicament ja, com també Martín Lutero va dir molt, molt clar, no? Nosaltres basem la nostra relació en Déu, pues, en la sola escriptura, la sola fe, la sola gràcia, no? Això vol dir que per nosaltres la màxima autoritat que tenim és la Bíblia. Uh-huh. I nosaltres ens basem en el que la Bíblia ens ensenya, la Bíblia ens diu, perquè és paraula de Déu a la humanitat, no? I ens basem en la sola fe, perquè les obres mai arribaran a ser suficients per a guanyar-nos el cel, no? Uh-huh. I per això pensem que és la fe en Jesucristo i la gràcia de un regal que Déu ens dona, no? Gratuïtament, que no ens han guanyat, sinó que ell ens el dona i el tenim a la disposició.
Uh-huh. Havies comentat que encara hi ha com un cert mirar malament, no? Si no eres, sí, catòlic. Quanta gent, diguem, vos recolza, no? Està dins de l'Església, o en aquest cas dins del centre cristià?
Bueno, nosaltres actualment tenim una assistència de unes 80, entre 80 i 100 persones, més o menys. Uh-huh. Sí, és més o menys el que tenim. Aleshores, no sempre ha sigut així, perquè pues, normalment la gent que és d'ací del poble, pues, li costa, no? Li costa tindre una altra experiència fora de l'Església Catòlica, no? El què diran i els dubtes i el consideramos com si fóren una secta, pues totes aquestes coses pues tiren molt cap darrere.
Així que cabria la possibilitat que algú fora i que no ho diguera, no? Obertament, o que s'amague entre cometes.
Pues és possible, segurament n'hi ha molts que estan ahí en el anonimato i voldrien, no? Voldrien tindre més llibertat i a l'hora d'expressar la seva fe.
Sí que suposem que també és un dels trets pels que s'ha de lluitar, no? Encara intentar que, perquè sí, òbviament l'Estat, no, en principi és aconfessional, però òbviament tira més cap a la tradició catòlica.
Sí, és evident perquè, a més, en la Constitució hi ha una clara... nomena, no, a la religió catòlica com la principal en el país, no? Òbviament n'hi ha un arraigo, per supost, i n'hi ha una majoria, no? Però això no és del tot així, perquè nosaltres, com ja se demostrarà en la conferència, pues, tenim també un arraigo molt llarg, de molts segles, i deurien tindre les mateixes oportunitats i el mateix reconeixement que té l'Església Catòlica.
I així a la localitat o a la província, quant de temps porta el protestantisme, diguem, ja amb centres més públics, no? Que, diguem, ja no ha de ser tan d'amagat?
Bueno, nosaltres vam començar així, parlaré una miqueta de lo que...
Coneixes, lo que, no?
Com?
Lo que més coneixes, no? Així sí, a la localitat.
Sí, així en Villarreal, no? Uh-huh. Perquè va ser d'una família que va vindre de Santiago la Espada, en Jaén, en l'any 1960, perquè estaven fent uns treballs al riu Millars, en la zona de Montanejo i Sirat, i estos són els que van terminar els treballs de Montanejo, de Sirat, i van baixar hasta Villarreal, van comprar casa així en Villarreal, i van començar a treballar en la indústria d'ací de Villarreal d'aquella època, concretament en la cartonera, que n'hi havia per el barri el Forro, uh-huh. I van comprar ahí la casa i a partir d'aquest any van començar a fer les reunions pues amagant-se, no? en la casa des de l'any 1963, hasta que van poder inaugurar un local en la Senda Pescaors, en el carrer Senda Pescaors número 8, si no m'equivoque, en l'any 1972. I ahí va ser on oficialment, en el segle XX, pues, n'hi ha la primera església o lloc de reunió on els protestants van començar a practicar la fe, pues, d'una manera més oberta. Uh-huh. Esta família, sí, esta família, pues, érem com sis famílies aproximadament que van aconseguir reunir-se en este local i fins ara, no? Després van passar al carrer Sant Manuel, molt proper de la famosa curva, hem estat ahí una montona d'anys, i ara estem actualment en la carrera Aviador Franco número 25, i ahí portem 10 anys, on en aquests 10 anys pues jo he sigut el pastor de l'església.
Uh-huh. I suposem que estareu presents, no? També, com havies comentat, aquesta conferència divendres.
Sí, clar, per supost, perquè és una gran oportunitat, sobretot quan parla en Santiago, que el que més ens agradaria és que es trencare esa tendència, no? de veurem-nos com si fórem persones estranyes, no? I que una secta que n'hi ha per ahí i totes aquestes coses, no? No, són gent normal, que estem involucrats en totes les àrees de la societat. Uh-huh. Nosaltres, al igual que l'Església Catòlica, tenim ONGs, fent servicis socials, fent tot com persones normals, no? L'única diferència que n'hi ha és a l'hora de professar la nostra fe, perquè ahí és on ens diferenciem, no? Nosaltres volem tindre una relació autèntica en Déu i no ens conformem en una religió, no ens conformem en unes tradicions que de vegades és més de cara a la galeria de fora que realment un canvi en l'interior de la persona, no? I nosaltres busquem això.
Sí que suposem també, regidor, que seran algunes de les propostes que es llançaran aquest divendres. S'ha de tramet trencar mites moltes vegades.
Sí, dos mites. Un, que sí, tradicionalment s'entenia el protestantisme com una cosa merament estrangera. Ja esteu sentint el pastor Paco, que parla en valencià perfectament. Vull dir que...
En esforç, en esforç.
Bueno, no passa res, jo tampoc parlava valencià abans de vindre a treballar així, no parlava.
No són tan estrangers, vull dir, estan completament integrats al poble i a banda tenen la seva tradició, no? O, si més no, la seva història al poble. Pense que és poc conegut, però ha parlat el pastor Paco que a la seva església hi ha entre 80 i 100 persones, uh-huh. que també són vilarrealencs, no? també paguen impostos i viuen a Vila-real, i per tant pensé que s'ha de destacar no només la seva història, sinó la seva presència, i per què no col·laborar amb ells, a dir que tenen obres socials en allò que calga.
Doncs, com també ara tenim l'entrevista amb, diguem, l'estrella de la ponència, no és per llevar-vos mèrit, però és que, clar, Carol Rovira, com que tira més, ens agradaria que convidareu a la gent a que es pugui apropar sense cap tipus d'objecció, no?, ni de prejuí previ a aquesta conferència per a descobrir, no?, també aquests 500 anys de protestantisme.
A les 6:30, a la sala d'actes de la UNED, en el marc de les conferències blanques, per tant, en un marc universitari erudit, amb el professor Carlos Rovira, que és professor de protestantisme precisament a la Universitat de Girona, amb mi mateix posant en valor els textos i la traducció, Juanlu com a moderador, us esperem a tots, segur que serà molt interessant i no us avorrireu, us ho garantisc.
I també el que vull conèixer o intercanviar impressions, no, Paco, amb vosaltres, és encantats de poder trencar, no, aquests mites i aquestes falses creències.
Per supost, les nostres portes estan obertes a tot el poble de Vila-real, i ahí estem, qualsevol dubte, qualsevol opinió, qualsevol cosa, que estem ahí per a ajudar a que la gent mos coneixca.
Doncs esperem que vagi molt bé aquesta iniciativa. Santi, regidor, moltes gràcies, ens veiem en uns dies, i Paco, un plaer conèixer-lo.
Molt bé, gràcies igualment.
I nosaltres anem ja amb aquesta entrevista amb l'altre dels ponents d'aquesta sessió de divendres, Carot Rovira.
Doncs més assumptes. A la 92.2 de la freqüència modulada, aquest divendres, el dia 2 de febrer, arriba a la UNED de Vila-real una nova conferència, una nova sessió del cicle Conferències Blanques, en aquest cas per a parlar dels 500 anys de reforma protestant, història, tradició i presència. Una sessió que estarà a càrrec del director de la Càtedra de Diversitat Social de la Universitat Pompeu Fabra i també exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, que estarà acompanyat pel regidor de Normalització Lingüística i Tradicions a Vila-real, Santi Cortells. Ens referim com a ponent principal a Josep Lluís Carot Rovira. El tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, moltes gràcies per atendre la nostra cridada, perquè sabem que també les seues obligacions docents, doncs, li ocupen, no?, el seu temps.
Tranquil·la, tranquil·la, ho faig amb molt de gust.
Doncs un plaer. Es parla dels 500 anys d'aquesta reforma. Va ser l'any passat, en 2017, quan es va assolir aquest aniversari, i es parla que va ser, no?, si llitges bibliografia o notícies, un fet que va marcar l'esdevindre de la història europea i que a hores d'ara Europa no es podria entendre sense aquesta reforma. En què va consistir?
Bé, la reforma inicialment és una reforma només, que no és poc, de caràcter religiós, quan Martí Luter protesta del fet que, per fer possible la reforma arquitectònica i urbanística del Vaticà amb la construcció de l'actual Basílica de Sant Pere, allò costa molts diners, i aleshores des del Vaticà tiren endavant indulgències, és a dir, qui tenia diners pagava uns diners, comprava indulgències, a canvi d'aquestes indulgències figura que se li perdonaven els pecats i a més podia salvar algunes ànimes del purgatori, amb la qual cosa, òbviament, els diners es van recollint. Luter creu que allò no té res de religiós ni d'espiritual, sinó que és purament una operació mercantil, critica això, i a poc, evidentment, van sortint altres diferències que fan que inicialment Luter no volia la independència de l'Església Catòlica. Ell pensava que això era possible aconseguir els intents de canvi que ell proposava de reforma, fer-ho des de dintre. Això se'n diu reforma protestant, perquè ell volia reformar l'Església Catòlica. Quan es convenç que això no és possible, doncs, evidentment, hi ha un trencament, i a partir d'aquí això també té conseqüències en altres àmbits, no? Per exemple, en l'àmbit lingüístic, ja que les traduccions que fan de la Bíblia a les diferents llengües modernes europees els protestants, ja que en aquell moment, doncs, bàsicament les trobaves en llatí o en grec, aquestes traduccions són bona part de la base de la modernització de les actuals llengües europees, de la seva ortografia, de la seva sintaxi, de la seva morfologia, i també té unes conseqüències de caràcter polític i econòmic. Polític, perquè és una manera de plantar-se davant del poder de Roma, és a dir, és un rebuig a ser governats i dirigits i que hagin d'acceptar el que està bé i el que està malament per un poder que està situat a centenars de quilòmetres de distància, i també, al final, doncs, òbviament, una revolució de caràcter econòmic. Tot això és el que és en ell mateix la reforma protestant, a partir d'un fenomen estrictament religiós.
En aquest cas també es van fer servir d'un instrument que començava la seva trajectòria, com era la impremta, que va afavorir que es pogueren extendre, no?, també els seus pensaments i aquesta ideologia.
La impremta és la gran aliada de la reforma, és a dir, sense la impremta la reforma segurament no només hauria anat molt més lentament, sinó que s'hauria produït d'una altra manera. El mateix Luther arribava a afirmar que la impremta era el gran instrument que havia creat Déu per fer arribar la seva paraula en totes les llengües del món, als 5 continents, i per tant això explica com va ser una autèntica revolució també en el terreny editorial. A més, més enllà de les versions de les escriptures en les diferents llengües, en alemany i en altres llengües, els bestsellers, que diríem avui, eren tot allò que parlava de Luther, tant els escrits fets per Luther o a favor de Luther, com els escrits en contra de Luther. És a dir, el nom de moda, durant bona part del segle XVI, sense cap mena de dubte, és Martí Luther.
En aquest cas ens ha comentat que va tindre l'origen en l'Església, que va saltar al camp polític i econòmic, però també es parla de l'art i la ciència que es van veure implicats, no?, també en aquesta revolució.
Bé, és molt difícil, per no dir impossible, que algú pretengui entendre doncs, el fonament de la música de músics com, per exemple, com Bach o com Händel, sense tenir en compte el paper de la reforma, o bé de les pintures de Rembrandt, o bé amb el pas del temps de les pintures doncs, de pintors més contemporanis com Van Gogh o com Mondrian. És a dir, la música va ser un element decisiu. Altres músics abans doncs, eren Mendelssohn, eren Purcell. És a dir, les arts en general sabien tota una altra cosa sense la reforma protestant i sobretot de manera molt particular el paper de la Bíblia en la cultura europea.
També suposem que aquesta reforma, tot i l'esforç que va fer, no haguera estat possible si no haguera tingut cert recolzament i també el va tropetar en algunes parts, no, d'Europa.
Bé, el suport fonamental era en què es recolza la reforma. La reforma es recolza en els clergues, en els capellans, en els rectors, en catòlics, evidentment, que fins aquell moment eren catòlics, en els estudiants, en els universitaris i en els grans nuclis urbans, que és on hi havia la socialització de la cultura, on hi havia les impremtes, on hi havia les universitats, però de manera molt particular en el poder polític. És a dir, quan els prínceps alemanys de la meitat d'Alemanya cap al nord es converteixen en el protestantisme, doncs ja tot va caient en cascada, perquè altres països doncs, de l'Europa central, però també de l'Europa del nord i la mateixa Gran Bretanya, quan deixen el catolicisme per abraçar el protestantisme, aquest és el lloc fonamental on es recolza la nova confessió cristiana. És a dir, la vinculació entre protestantisme i poder polític nacional enfront del poder de Roma és un altre element a destacar.
Ha comentat ara alguna de les zones, algun dels països en els que major incidència va tindre aquest missatge, però on va ser on més va arrelar i que encara avui dia es manté, no?, aquesta tradició?
Bé, esclar, de la reforma cap aquí han passat 500 anys. La pàtria del protestantisme, sense cap mena de dubte, és Alemanya. Si bé d'Alemanya ha passat doncs, als països escandinaus, a la Gran Bretanya, a Suïssa, etc. A nivell general del món, avui hi ha aproximadament uns 900 milions de persones. El continent on més n'hi ha en percentatge és Oceania, però per xifres reals el primer país del món amb presència protestant són els Estats Units d'Amèrica del Nord, que és el lloc on un pot trobar un nombre, una xifra més elevada de protestants, no? I entre aquests, doncs, a banda dels Estats Units, doncs hi ha també el Brasil, hi ha també Nigèria, hi ha també la Gran Bretanya i Alemanya. Si bé són els països escandinaus on pràcticament 9 del 92%, 9 de cada 10 persones són de confessió protestant. En el que és l'àrea que configuren doncs, el País Valencià, Catalunya i les Balears, es calcula que hi ha uns 400.000 protestants i uns 1.000 centres de culte, cosa que fan que aquesta sigui la segona confessió religiosa més important després del catolicisme.
tot i que la podem tindre més o menys a prop, no? En aquest cas, l'església protestant, en què diferís de la que es coneix més habitual, no? En aquesta zona, la catòlica?
Bé, les diferències són molt diverses, no? Evidentment, la primera potser més clara és el fet que els protestants, l'única i primera i màxima autoritat que reconeixen com a cristians és la Bíblia com a única autoritat, i per tant no reconeixen la figura, doncs, del papa com a autoritat religiosa terrenal. Hi ha també una reducció dels 7 sagraments catòlics tradicionals a només 2, el baptisme i la comunió. No estan d'acord els protestants amb el sagrament de la confessió, amb les indulgències, amb les butlles, amb el culte a les imatges, les relíquies, els sants i la Mare de Déu. Eliminen la distinció entre clergues i laics, és a dir, entre rectors i laics, i a partir de la doctrina del sacerdoci universal, que fa que tots els creients puguin participar en el govern de l'Església. No creuen tampoc en el purgatori, ni en la presència física real del cos de Crist a l'hòstia. Estan d'acord en la supressió de la vida monàstica i del celibat obligatori. Per tant, els pastors que vulguin, doncs, es poden casar, i els que no vulguin, no. No creuen que hi hagi d'haver mitjancers entre el creient i Déu, sinó que tenen vinculació directa, relació personal directa al creient en Déu, i no necessiten, per tant, intercessors, siguin sacerdots, siguin sants, sigui la mateixa Mare de Déu, no? L'altra és la reivindicació, ja des del segle XVI, de la llengua pròpia a cada lloc, tant en les escriptures com en el culte. Tot això ells ho resumeixen amb una frase que és: només Crist, només l'escriptura, només la fe, només la gràcia, només la glòria a Déu. Ara, com passa també en el catolicisme, que hi ha catòlics, doncs, de moltes maneres, doncs també dintre el protestantisme hi ha diverses variants, totes les quals, amb més intensitat o no tanta, trobem també a les nostres terres.
Els territoris en els quals conviuen ambdues, no, el protestantisme amb el catolicisme, parlem en aquesta zona, no, també a Espanya, hi ha bona convivència, hi ha bona relació, o hi ha enfrontaments, no, diguem, per aquesta disparitat?
Els enfrontaments van ser, durant el segle, fins al segle XIX, el protestantisme és una religió perseguida, i si podien demostrar que ets protestant, et duien a la foguera i et cremaven sense cap mania. Pensem que l'últim cremat per la Inquisició va ser el 1824, aviat farà 200 anys, a la ciutat de València, no? A partir del segle XX tot això canvia, jo crec que avui coexisteixen i conviuen, i hi ha llocs on les relacions són més fluides i més bones, i d'altres, doncs, on potser no ho són tant, però en general hi ha una bona convivència. Fins i tot una vegada a l'any té lloc el que se'n diu la setmana de pregària per la unitat dels cristians. Ara, el que sí que és cert és que, malgrat que en aquests moments hi hagi llibertat de cultes a l'estat espanyol, és a dir, que tothom pugui ser de la religió que vulgui i pugui anar a fer el culte religiós de la seva religió, igualtat de cultes no vol dir igualtat de drets. No estan en igualtat totes les confessions religioses, perquè, evidentment, com passa amb altres realitats, doncs a la Constitució espanyola només hi apareix una sola religió, que és la religió catòlica. A l'hora de fer la declaració de renda, la creueta només pots posar-la a favor de la religió catòlica. La majoria de temples protestants i d'altres confessions han de pagar l'IBI als ajuntaments, a diferència del que passa amb l'Església Catòlica. I la presència en les televisions públiques de cultes no catòlics és pràcticament introbable, és una excentricitat. Per tant, hi ha llibertat de cultes, però no hi ha igualtat de drets encara.
Sí que a poc a poc s'hauria d'intentar, no sabem si des del cap de l'Església, no? Ara es parlava de Francisco, que igual podia fer un canvi, no? El papa francès, però a poc a poc.
Bé, el papa ha fet un gest important, com va ser a finals de l'any 2016, fer aquell viatge a Suècia, on, en un gest de reconciliació molt positiu, va fer una abraçada a una persona que era la cap de l'Església Luterana, de l'Església Protestant. Però fixem-nos en una cosa, que ja indica el molt de camí que ha de recórrer l'Església Catòlica. La persona amb qui s'abraçava el papa era una dona. Per tant, aquí l'Església Catòlica ha de caminar molt, tant en la incorporació de dones en el ministeri sacerdotal, com també en un tema doncs, que els protestants tenen superat de fa molt de temps, i és la prohibició que aquells que vulguin aspirar a dirigir el culte religiós i la comunitat religiosa, doncs no es puguin casar, quan en realitat la major part de la història de l'Església fins al segle XIII es podien casar bisbes, papes, capellans, canonges, beneficiats, sense cap problema, i és a partir doncs, de més o menys cap al segle XIII que definitivament hi ha una prohibició. Per tant, tard o d'hora, jo crec que l'Església Catòlica haurà d'assumir aquests elements, però mentrestant jo crec que s'han anat fent passos i diria que d'una manera o altra allò que s'ha de posar en relleu, en valor de la reforma protestant és el paper de la Bíblia. És a dir, la Bíblia, sigui una persona creient o no ho sigui, és una obra que hauria de ser present a totes les cases, ni que fos com un element que forma part de la nostra identitat cultural europea.
I també ens agradaria saber, del seu punt de vista, no? I també quins han estat els efectes. No? Ha parlat una miqueta de l'actualitat d'aquesta església, no? Encapçalada pel Papa, però a hores d'ara, quins podrien ser els efectes d'aquesta reforma 500 anys després i també si existís algun paral·lelisme en la societat actual en la que en aquest moment va revolucionar Luter?
Bé, hi ha una cosa que és molt clara, no? I és que Luter, del segle XVI, és el primer que es posa al davant del primer moviment de masses a Europa contra l'ordre establert. És a dir, i sempre en l'àmbit estrictament religiós. Luter diu no podem acceptar que ens diguin el que està bé i el que està malament, el que podem fer i el que no podem fer, i que això ens ho diguin a centenars de quilòmetres de distància. No podem acceptar que els diners que es paguen per les indulgències se'n vagin a centenars de quilòmetres de distància i, malgrat que es paguen aquí, no es quedin aquí. No podem acceptar com a normal que els llocs importants on apareix la llengua sempre hagi de ser amb la llengua de centenars de quilòmetres de distància, en aquest cas el llatí, i no amb la llengua d'aquí, que era l'alemany. Per tant, un hi pot trobar tants paral·lelismes com vulgui amb altres situacions i amb altres realitats, però no sé pas jo qui les digui. No?
No ho sabem si podria haver alguna figura que farà una revolució, no, per aconseguir, si està una miqueta cremada, un canvi, no, semblant al que va aconseguir Luter.
Sí, però en tot cas el que sí que és bo, i d'això en parlaré, divendres a Vila-real, és interessant de remarcar com el mateix Vila-real, doncs, al segle XVI hi va haver persones que van anar davant de la Inquisició acusades de ser protestants, no? O, per exemple, veure com Vila-real està només a 37 quilòmetres de Llucena, que és on enguany fa 500 anys que va néixer un personatge molt important que es deia Jeroni Conques, que va traduir el protestant, que va traduir el llibre de Job a la nostra llengua, o està a 70 quilòmetres de Sant Mateu, on hi havia un dels protestants més importants d'aquella època, que es deia Pere Lluís Berga, que havia nascut allà, o a 80 quilòmetres, diguem-ne, d'Ulldecona, que és el primer poble de Catalunya venint de les Terres Valencianes, on va néixer el protestant més important de tota aquesta àrea geogràfica nostra, que es deia Pere Galès, que va ser professor a la Universitat de Ginebra. És a dir, que el primer que hem de combatre és la idea que el protestantisme aquí és una religió estrangera per a estrangers. Això és mentida, perquè ja al segle XVI podem trobar casos concrets, com per exemple a València, el noble Gaspar de Centelles, de persones autòctones, persones del país, que van abraçar la fe protestant, i això s'ha anat mantenint sempre. En alguns casos doncs no tenia més remei que fugir cap a l'exili, perquè si no aquí els mataven. Per exemple, hi havia un personatge que es deia Vicent Soler, que era un sacerdot catòlic valencià convertit al protestantisme, que és una de les grans figures del protestantisme a l'Amèrica Llatina, perquè se'n va anar al Recife holandès, a l'actual Brasil, a intentar convertir a la fe cristiana, en aquest cas doncs, a la línia protestant, i se li deia l'apòstol dels indis. O una altra cosa que comentarem divendres i que potser la gent no sap, que és un personatge nascut a la ciutat de València, al segle XIX, que es deia Joan Canut, que era jesuïta, que es va convertir al protestantisme, havia nascut, com dic, a València, va emigrar cap a Xile, i es va convertir en un gran predicador protestant. De tal manera que encara avui en dia, al segle XXI, a Xile els protestants, el nom popular que els hi diuen, en recorda Joan Canut, és Canutos. És a dir, a Xile un canuto és un protestant, no? És a dir, són elements destacats d'una història que hem de conèixer, perquè sovint la desconeixem en tots els àmbits. La seva aportació a la premsa des del segle XIX fins als nostres dies han aparegut més de 130 revistes protestants, o a l'educació, des de dalt a l'Empordà fins a baix a Santa Pola, hi ha hagut 30 poblacions amb escoles protestants, alguna d'elles importantíssima, com l'Escola Model d'Alacant, que és l'única ciutat on el 1931 té alcalde i president de la Diputació, que són tots dos protestants. És a dir, donarem tot un seguit de dades i reflexions, això, parlarem de la història, parlarem de la tradició, però també de la presència del protestantisme avui al nostre país, que és una presència doncs variada. Hi ha una diferència, si es vol, amb França, diguem-ne. A França hi ha un 2% de la població que és protestant, aquí quasi que hi arribem, l'única diferència és que França, diguem-ne, aquest 2% té molta influència de caràcter social. Pensem en polítics com Michel Rocard, que és mort, que va ser primer ministre, com Lionel Jospin, que és mort, que va ser primer... no, que és viu, perdó, que va ser també primer ministre, volia dir que tots dos socialistes, o Jean-Luc Godard, el director de cinema, l'escriptor Anja Gide, Bartholdi, que és l'escultor que va fer l'escultura de l'estàtua de la llibertat que hi ha a Nova York. És a dir, hi ha tot un seguit de noms que s'ignora que eren protestants, i deixi'm que en digui un parell més, no? Un d'ells doncs seria Joan Gamper, el fundador del Barça, que era protestant, i és un dels quatre presidents protestants que va tenir el Barça. O bé Henri Dunant, el fundador de la Creu Roja, era també un protestant suís. D'aquestes dades jo crec que és bo que se sàpiguen i que es coneguin.
Que es visibilitza, no?, la presència que han tingut i que encara tenen. Suposem que, com bé ha comentat, d'això es parlarà divendres, però també, si ens permet, una última ja, perquè li hem furtat una miqueta de temps. No està relacionat directament en la tasca que té actualment, però tenint en compte la situació actual, troba a faltar estar en el món de la política. És que no la podíem deixar passar, no? En la situació actual de Catalunya, li agradaria estar allà a la primera fila combatint?
Bé, jo crec que cada cosa té la seva etapa de la seva vida. Jo vaig començar, jo tinc 65 anys ara, jo em vaig posar en política activa quan tenia 18 anys, en ple franquisme. Als 21 anys ja havia estat a la presó, la meva dona també. Per tant, m'he passat 40 anys de la meva vida actiu en política. Fa 8 que estic fora de qualsevol partit polític, no soc militant de cap, que estic fora de qualsevol càrrec electe o de representació o de govern. Ara, jo no he deixat la política, jo sóc un ciutadà compromès amb el futur del meu país, amb el futur del meu poble, l'únic que no tinc cap poder de decisió, intento influir tant com puc doncs, en conferències, en articles, en llibres, en presència a ràdio i televisió. Pateixo molt, com segurament doncs, que pateixen tots els ciutadans que segueixen el que ens passa, però no tinc particularment... ni cap nostàlgia per ser-hi, tot i que sempre doncs, que el govern del meu país ha comptat amb mi amb coses que se saben i d'altres que no se saben, doncs jo sempre que se m'ha demanat i he prestat la col·laboració que m'he sol·licitada.
Doncs també així divendres, no? Perquè moltes vegades quan vostès desapareixen de les televisions més habitualment o dels mitjans, diuen què ha sigut d'ell, no? Què ha sigut d'ella. En aquest cas la gent podrà comprovar, com es dedica també al món de la docència, en aquest cas com a responsable de la càtedra, la Pompeu Fabra.
Bé, en aquest cas el més important que he guanyat és felicitat, i suposo que no serà gaire estrany d'entendre, no? Estar a la política i a primera línia realment és molt dur perquè arribes a casa cansat, arribes a casa preocupat, et costa dormir, els problemes no et deixen en cap moment, has d'estar en servei permanent 24 hores, t'aixeques a la primera del matí, has de fer no sé quants quilòmetres per anar cap a no sé on, després cap a un altre lloc, després cap a un altre, sempre has d'estar disponible. Tots són problemes, mal de caps, preocupacions. Això afecta la teva vida personal, afecta la teva vida familiar, et deixa poc temps per llegir, per escriure, per fer coses tan elementals doncs, com anar al cinema, com sortir amb els amics, com anar a sopar amb la gent que t'estimes. Esclar, això es pot aguantar un cert temps, però no es pot aguantar tota la vida.
Doncs ens alegrem que hagi guanyat en felicitat, que no és poca cosa, és moltíssim, i encoratgem a la gent, no? Suposa que aquest divendres puguen conèixer una miqueta més d'aquests 500 anys de reforma protestant. Carod Rovira, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
¿Te imaginas? Un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía, cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
2:03, temps ja per a l'actualitat esportiva amb els nostres companys Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.